Barcelona t'obre la porta a milers de possibilitats molt a prop teu. Obre la porta i descobreix que Barcelona és molt més. Entra a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Si t'agrada la música del nostre país veí, no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona a la teva emissora de referència. El Boulevard de la Cançó Francesa, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Aquest diumenge a les 5 de la tarda, Ràdio Estel transmetrà en directe des de la Basílica de la Sagrada Família l'Eucaristia en motiu del 5è aniversari de la dedicació de la Sagrada Família i de la concessió del títol de Basílica. Aquest diumenge 8 de novembre, 5 anys després de la visita de Benet XVI a Barcelona, pots reviure amb Ràdio Estel aquell moment històric. En directe a les 5 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Héctor Oliva Camps, l'autor de Noroeste, una novel·la on els escrits d'un explorador del segle XVIII connectaran passat i futur. Héctor Oliva Camps avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Contem avui amb l'Héctor Oliva Camps, que ens va escriure al Noroeste, un tractat boníssim d'història i ficció, penso. És tot història o també hi has posat ficció?
També hi ha ficció.
Hi ha ficció. I com cada setmana procedirem a fer la bateria de preguntes. Doncs molt bé, Héctor, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Bon dia. Doncs comencem. Els que sabem navegar sempre trobem el rumb. Això t'ho dic perquè jo també sóc mariner.
Doncs el rumb a la vida a vegades es troba i a vegades costa trobar, no? Tant si vas per terra com si vas per mar.
Comença a ser difícil trobar històries reals, oi que sí?
Home, cada vegada s'ha escrit de més coses, cada vegada sabem més coses, però és veritat que la història del Noroest i la història del que els espanyols, els catalans i els mallorquins van fer al Noroest és una història força oblidada.
Per què Amèrica va ser un tremendo accident?
Amèrica va ser un problema al començament. El que es volia, el que volia les diferents potències, i en aquest cas la corona, el regne de Castella, era arribar a les Índies. Al principi, molt bé, però quan se n'adonen que allò no són les Índies, allò és un obstacle. I, per tant, després, al cap de 15, 20, 25 anys, arriba l'expedició Magallanes, que el que fa és buscar per on s'acaba aquell continent pel sud. Però després no sabem per on s'acaba pel nord.
Per què el pebre era objecte del desig?
El pebre, les espècies, el te, diguéssim, tot el que venia de les Moluques, tot el que venia del sud-est asiàtic, era una necessitat comerciar amb tot allò per part de les principals potències europees, Espanya, Portugal.
La geografia és femenina i, per tant, és sempre capritxosa?
La geografia és femenina i és capritxosa. Això ho saben molt bé els navegants, i ho sabien molt bé els navegants del Noroest quan buscaven el pas del Noroest i havien de buscar-lo costejant, i amb la complicació del que és la perspectiva, que sempre t'enganya. Quan estàs al mar, això ho saben molt bé els navegants, veure la costa sempre t'enganya, amb el problema de les brumes, les boires.
No sabia que Espanya en aquella època tingués gent a la corte del Tsar.
Bueno, era una gran potència i el Tsar també ho era. I, per tant, les potències, encara que siguin enemigues, sempre hi ha un fil on poder parlar, no? Passava també a la Guerra Freda, no? Els ambaixadors sempre han existit, des de l'època d'Alexandre el Gran fins a avui en dia.
Quina mania tenia la gent en pensar sempre en la mort, no? Poder, avui en dia també existeix, amb la mania que hi ha de pagar-se els enterros, no? Però...
Possiblement avui la tinguem una mica més oblidada o més... ens faci una mica més de por. Jo crec que els mariners, sobretot estem parlant dels mariners que se jugaven la vida, diguéssim, no, potser no tant els mariners d'avui en dia, sinó els mariners del segle XVII, del segle XVIII i tot el que va venir abans, estaven al llindar de la mort, diguéssim, cada 10 minuts. O...
Sí, bueno.
Per tant, era algo que tenien molt present i que sabien que se jugaven la vida en cada expedició. Hi havia moltes expedicions que la meitat, dues terceres parts de la tripulació, encara que acabés en bon terme l'expedició, quan s'acabava havien mort de l'escorbut. O sigui...
Que vares tenir que pensar molt pel nom de la Tomassa de Cal Tomàquet. Una nota d'alegria.
No, la veritat és que en aquest cas no massa.
Veure el mar des de Sant Llorenç damunt no és una mica difícil. A quin Sant Llorenç et refereixes? Perquè des de Sant Llorenç damunt veure el mar...
És la Mola, és el que avui en dia en diem la Mola, i que el monestir, entenc que el monestir que hi ha a dalt és el de Sant Llorenç del Munt. Són els monestirs benedictins, explico que es veu el mar des del monestir benedictí de Montserrat, de Sant Llorenç del Munt, etc. Però, clar, a aquella distància el mar no té moviment. I és només quan t'apropes, quan estàs a la vorera del mar, doncs que comproves el mar realment de què està fet. No? Hi ha un passatge a l'inici del llibre que hi ha diverses persones que estan parlant i que mai han vist el mar, i que, bueno, parlen de què està fet el mar, no? Perquè des d'allà no se li veu moviment.
Vale. Per què aquest sentit de la propietat de pertànyer a un poble o deixar de pertànyer?
Què vols dir?
Ho expliques a la Plana 29. Jo sóc de Barcelona. O de cop i volta la gent deixa de dir... Deixo de ser de Barcelona, no?
Bueno, no sé. Un és d'on se sent que forma part.
Molt
senzillament.
Bé. El problema d'anar a buscar els polítics a l'estranger, vols dir que ho tindrien que fer ara? També, perquè abans es feia amb l'Amadeu de Savoia, no? No et sembla que també s'hauria de fer ara?
L'Amadeu de Savoia, l'Esquilache, que venia de Nàpols, etc. No sé si ens en sortiríem bé, d'anar-los a buscar fora. No ens en sortim massa bé tenint-los aquí, però anar-los a buscar fora em sembla que seria una opció encara pitjor.
Framenors, no sabia que hi havia a l'església de la Mercè Framenors. En tens constància, no, tu?
Framenors era el convent més gran de Barcelona, en el que avui en dia seria la zona de Capitania General, o la fundició de canons i tota aquella zona de baix de tot de la Rambla, i fins, em sembla que va existir doncs, fins a la desamortització de Mendizábal, que després ho van tirar a terra.
Per què aquesta mania amb el motín d'Esquilache? En parleu molts autors...
Bueno, jo necessitava un motí perquè la meva trama avancés i em va semblar que aquest era el motiu més oportú.
Tot té que ser una sensació, una passada, el principal cruiser d'Alaska, no? Toca de ser algo sensacional. L'has fet tu, aquesta excursió, no?
Sí, jo per escriure aquest llibre vaig fer una ruta des de Mèxic, pujant cap a Califòrnia, l'estat d'Oregon, l'estat de Washington, després la British Columbia, el territori Yukon i fins a arribar a Alaska. I Tok, aquest poble que parlem, és una de les últimes etapes d'aquest viatge. Jo necessitava poder veure amb els meus ulls allò que estava explicant, que no només jo ho tingués a través de la informació, a través dels cronistes del segle XVIII i a través del que pogués trobar per internet, sinó que jo necessitava veure-ho, i per això vaig fer aquest llarg viatge, i Tok era una de les etapes, al final va esdevenir una de les etapes més importants. Una espècie de cruce de camins d'aquells en els quals no saps ben bé si allò és un campament militar o una ciutat, no? Un aeroport, un supermercat, un parell de bars, poca cosa més.
Nicolás de Vallesca deu tenir una població, no?, a Alaska.
Nicolás de Vallesca és el personatge fictici, és el protagonista i el personatge fictici d'aquesta novel·la, de Noroeste, i possiblement sigui l'únic personatge, o gairebé l'únic personatge del llibre que no és real. Com a tal, la seva funció ho és, no? Ell és el dibuixant de l'expedició, les expedicions que necessitaven sempre, doncs, que hi hagués, doncs, una persona que dibuixés, que fes els retrats, igual que avui en dia, doncs, en les expedicions científiques tenim el fotògraf, no? Doncs aquesta era la funció que complia Nicolás de Vallesca i existien totes les expedicions que es van fer en el Noroest, però el personatge és fictici.
Pues t'asseguro que jo quasi m'he convençut que era de veritat, eh? Cádiz, a la seva època, havia de ser el més important que Barcelona, no?
Cádiz, en aquella època, era la porta d'Amèrica i, per tant, per Espanya era el port clau i fins al punt de que el meridià que estipulava, diguéssim, en quin punt es trobaven de qualsevol mar, de qualsevol oceà, era el meridià de Cádiz. Igual que avui en dia partiríem de Greenwich, doncs en aquell moment partíem de Cádiz.
Si et refereixes a Gaspar de Portolà, no tenia coneixement de que hagués anat fins a Alaska. Jo sempre havia pensat en ell situat a Califòrnia.
Gaspar de Portolà no va estar mai a Alaska. A Noroeste, el que fem és explicar tota una sèrie d'expedicions que tenen lloc quan l'imperi espanyol s'està desmoronant, s'està caient tros a tros. Des de l'any 1769, que és l'any en què Portolà inicia la seva expedició i arriben a la bahia de San Francisco, tot i que aquell no era el seu objectiu principal, l'objectiu principal era trobar la bahia de Monterrey, fins als anys aproximadament a la segona dècada del segle XIX, és a dir, fins al moment en què Mèxic s'independitza i Espanya perd el seu imperi en aquella zona. Portolà arriba fins a San Francisco. Les expedicions posteriors aniran més amunt i arribaran fins al paral·lel 61, que són expedicions, sobretot, liderades per navegants catalans i mallorquins. I arribaran fins al paral·lel 61, que és l'actual Alaska.
Molt bé. El turisme el van inventar els catalans o els espanyols? A tu què et sembla?
El turisme...
Ets una persona molt viatjada, tu.
Home, jo crec que tant Catalunya com Espanya viuen molt del turisme i bé faran en protegir-lo sempre que no se'ns acabi menjant tota la resta.
Hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que és Carles III designa a les missions. No ho acabo d'entendre. És a dir, era Carles III que deia aneu allà i poseu una missió. Jo em pensava que era una cosa més eclesiàstica, això, més que política.
Bueno, en la qüestió... Les missions feien de colonitzadores. O sigui, en aquella època, quan no hi ha una gran capacitat de colonitzar, com sí van fer, per exemple, els Estats Units d'Amèrica, que tenien una gran capacitat de colonització, aleshores es colonitzava a través de les missions, i les missions evangelitzaven els indis, diguéssim, que haurien de passar a ser els nous colons espanyols, yeah. Però no hi havia gent. I aquest va ser un dels grans problemes de Califòrnia, que Califòrnia mai es va poder colonitzar realment, perquè era una terra que, pels mexicans i pels espanyols, no era interessant.
Yeah. Sempre he pensat que el Mèxic lliure és perquè Washington va dir que no ho volia mai. Vull dir, Washington es va quedar amb els estats del sud, Califòrnia, Texas, Nou Mèxic i Florida, tot allò era Mèxic. I llavors va ser que, per mi, va ser que Washington va dir lo de baix no m'interessa. Tu estàs amb aquesta teoria?
Sí, de fet, si haguessin volgut, en l'època del general López de Santa Anna, etc., quan Mèxic perd més de la meitat del seu territori, tot el que avui és Califòrnia, Texas, fins i tot part d'Oklahoma, Arizona, etc., si en aquell moment estem parlant primera meitat del segle XIX, a Washington li hagués interessat, hagués arribat perfectament fins a Cancún i fins a la frontera amb Guatemala.
No veig un Fra Junípero imposant idees i donant ordres. És que hi ha ficció o no hi ha ficció? Em costa veure-ho, eh? Si tu dius que vas així, vas així. Vull dir, no
a veure, és un personatge polèmic, amb molt bona premsa als Estats Units, amb molt bona premsa a Mallorca, per suposat. No deixava de ser, per exemple, comissari del Sant Ofici. I amb una... Bueno, era una persona molt, molt autoritària i una persona... des del meu punt de vista i perquè he pogut llegir a les cròniques, de tracte no fàcil. Ara, jo respecto, i és veritat que és una persona que als Estats Units, i en especial a Califòrnia, vamos, és adorada i glorificada.
No coneixia jo allò dels incentius per anar a Califòrnia i Mèxic. Qui donava incentius? El govern espanyol donava incentius per anar a Califòrnia i Mèxic?
Donava incentius. Viatge gratis, terra gratis... feina gratis, lotes... Això ha existit sempre en els processos de colonització. Després, quan tot allò ja no va ser espanyol, després va ser mexicà i després va passar a ser nord-americà, també els Estats Units van incentivar la colonització, no? El Go West Young Man, la colonització de la costa oest, a través de viatges gratis amb el ferrocarril, de terra gratis...
Una casa gratis i tot, si convenia. Si l'expedició ANSA comptava amb generosos pressupostos, per què va haver-hi tanta penúria? Això tu ho expliques molt bé.
És una època de penúries, diguéssim. El nord-oest és el punt més allunyat... En aquell, ens hem de ficar al cap de que allò és Espanya, en aquella època. És el punt més allunyat d'Espanya, de lo que és el centre, de lo que seria el poder. Perquè per arribar fins allà necessites gairebé, des de la península Ibèrica, necessitaves gairebé 2 anys de trajecte. Les notícies arribaven gairebé amb 2 anys de radar. A tu t'arribava la notícia de que el rei s'havia mort, però és que potser aquell nou rei que havien posat ja també estava mort. Vius respecte a la metròpoli, vius amb 2 anys de retard. Amb tot el que això significa... a l'estat en crisi. Aquell imperi no era capaç de mantenir les seves naus, no era capaç de pagar els sous en els funcionaris, en els mariners, no era capaç de mantenir els presidis, de portar les armes suficients per poder-se defendre. Llavors, és un imperi que s'està caient, i aquell és el punt. És una cosa molt contrastant, perquè d'una banda és on l'imperi més s'expandeix, perquè des de Ciutat de Mèxic fins a San Francisco i fins a l'actual Seattle estem parlant de milers i milers i milers de quilòmetres, és a dir, s'està expandint, però no hi ha capacitat de mantenir-ho. És una conquesta molt fictícia.
Amèrica, en general, els USA, fundar una religió és molt fàcil, molt més que aquí a Europa, i això Brennan ho sabia, que ho expliques molt bé, perquè quan li va convenir la va desfer, no?
Sí, Sam Brennan és un mormó que va arribar a San Francisco i és una mica l'iniciador dels 49ers, no? del Gold Rush, de la febre de l'or. I en el llibre explico la història de la seva campanya de màrqueting per donar a conèixer que s'ha trobat or a la serralada de San Francisco i per atraure els pobladors de la costa est i d'altres països centroamericans per fer gran el seu negoci, que el seu negoci no estava tant en vendre la terra d'or, sinó en vendre les eines per anar a buscar l'or.
Ets mariner, defineixes molt bé les embarcacions i el llenguatge. Fas anar molt bé el món del mar, tu.
Doncs t'haig de dir que m'ho he estudiat molt i he llegit molt i he après molt, perquè jo no sóc gens mariner. Jo, o sigui, jo amb un caiac és lo màxim...
No has navegat.
Llavors jo he estudiat molt i he intentat doncs, plasmar-ho d'una manera que fos creïble. I, per tant, per mi és una falec que em diguis que sóc mariner, perquè en realitat...
No, és que jo sóc mariner i distingeixo el que ha navegat del que no, sí. I tu dones el pego, eh?
Gràcies.
Diego de Sepúlveda volia muntar un mercat de pells a Xina. No et sembla una mica estrambòtic, això?
En aquella època, en aquell lloc del... En aquella part del món, a part dels espanyols, estaven els russos. Els russos eren els que estaven a Alaska, a la Rússia americana, que després van vendre als Estats Units, però això vindria després. I els russos, bàsicament, el que fan és vendre les pells de nútria, de llúdriga, al mercat de Xina, a Xangai, a Canton, etc. I aquest és el seu gran negoci. Els espanyols els intenten imitar, però no els hi surt bé.
Qui financiava les expedicions al Paral·lelo 60? Perquè això no sembla que fos d'un estat, semblava més d'una persona caudalada, per lo que de la forma que ho expliques.
No, és a l'estat, és a l'estat que aquí interessa poder arribar quan més amunt millor en aquell continent. I el que busquen també és establir contacte amb els russos, que no se sabia fins a quin punt, diguéssim, els espanyols venien des del sud pujant per la costa nord-oest i els russos des de dalt baixant. I no se sabia fins a quin punt es trobaven els russos. I són unes expedicions que, per una banda, busquen saber on es troben els russos i, d'altra banda, busquen trobar el mític pas del nord-oest.
Bueno, doncs fins aquí, Noroeste. És una obra molt instructiva, ens dona una visió molt acurada de l'Amèrica, que era aleshores, llegiu-lo, us ho recomano, ha fet una gran obra, l'Héctor Oliva. Héctor, per quan el pròxim llibre? Espero que sigui ben aviat, no?
Bueno, hi estem treballant, ja veurem.
Doncs fins aquí. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, gràcies a tu.
Fugint de la desídia i d'avorrir-nos com un flam, ens posem les botes que ens anem d'excursió al camp. Caminem sempre endavant, caminem sempre cantant, fem la ruta dels bons anys. Fem periples impossibles, sempre a punt i amb un somriure. Fem periples impossibles, sempre a punt i amb un somriure. Escolta, sabem el que ens importa, que avui sí que serà un dia per gaudir de tot allò que la ciutat ja no s'hi troba. Avui sí que serà un dia per gaudir, serà millor que ahir. Jo crec que, jo dic que... Motxilles, material professional, mandonguilles, esterilles i favada litoral. I faci bé, no temporal, o patir un sol descomunal. Pujarem al cim més alt. Al cim fem periples impossibles amb alcohol. Per les ferides fem periples impossibles. I amb honor farem el Pedraforca. Això és el que ens importa. Avui sí que serà un dia per gaudir de tot allò que la ciutat ja no s'hi troba. Avui sí que serà un dia per gaudir, serà millor que ahir. Jo crec que...
Cada vegada que intentem tornar a la font i recuperar la frescor original de l'Evangeli, broten nous camins, mètodes creatius, altres formes d'expressió, signes més eloqüents, paraules carregadores de renovat significat per al món actual.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.